Benvinguts, teatreres i teatrers, al segon programa de la tercera temporada de L'Amunt al Taló. Els grups de teatre de la nostra ciutat ja han escalfat els motors i ho tenen tot a punt per aixecar el taló demà amb la gala de presentació de la temporada. I des d'aquest programa us ho anirem explicant amb un magnífic equip format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt al taló.
Un cop hàgim repassat la cartellera teatral de la setmana amb el Bernat Pareja a la platea indiscreta, a l'entrevista parlarem de La botiga dels horrors, que s'estrena al Teatre Sant Vicenç amb la seva directora i alguns actors de l'obra, uns dels quals fan el personatge més característic, que de seguida ens ho explicaran. Després, el nostre intrèpid infiltrat, després que la setmana passada anés als assajos de La botiga, ara s'infiltrarà als assajos de la propera obra del Ciervo Teatre, Les garses. Avui, el programa també s'estrena amb una nova secció, l'entrevista impossible, en la qual el Bernat entrevistarà a una personalitat del món del teatre que ha aconseguit teletransportar des d'un altre temps fins al 2018. I penso que aquesta setmana vindrà, al ser la primera, vindrà de molt lluny, de l'antiga Grècia. I acabarem, com sempre, amb el comentari teatral de Franc, que cada setmana ens porta l'Elvira Franc de les obres que ha anat a veure com a espectadora a Barcelona, Teatre de Franc. Tots a punt, tot preparat, doncs som-hi, amunt al taló!
La platea indiscreta.
Mides nombroses, per menors de 12 anys, algunes fan 2x1, 50%. Per tant, és molt important estar ben informat sobre aquests descomptes per aconseguir uns preus molt assequibles i molt raonables per anar al teatre.
Molt bé, no hi ha excusa per poder anar al teatre.
No hi ha excusa.
Doncs vinga, ens retrobem d'aquí una estona, Bernat, que ens prepares la secció, la primera entrevista impossible, oi?
Correcte, és una secció nova, una nova idea. A veure què us sembla.
Molt bé, doncs, perfecte, t'escoltarem.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Un barri de mala mort i retirat de la ciutat. Una floristeria que està a la ruïna. Un pobre dependent amb l'autoestima molt baixa. Aquests són alguns dels horrors que presenta el musical que estrena la temporada al Teatre Sant Vicenç, La botiga dels horrors. Uns horrors que musicalment van ser creats el 1982 per Alan Menken juntament amb Howard Ashman com a lletrista, fent una adaptació d'una comèdia dels anys 60. Cal dir que Menken i Ashman es convertirien posteriorment en els grans creadors de les bandes sonores musicals de la factoria Disney, com ara La Bella i la Bèstia, Geperut de Notre Dame, Pocahontas, etc. Des de la seva creació, La botiga dels horrors s'ha representat a moltíssims teatres d'arreu del món i fins i tot a Barcelona l'any 1987 amb l'Àngels Guanyalons i Pep Anton Muñoz, dirigits per en Josep Lluís Bozzo. També pot ser que coneixereu la pel·lícula de Frank Zoth de 1986. I com tots aquests antecedents, la Marina Julià es va decidir que fos la primera obra que dirigeix a la temporada regular del Teatre Sant Vicenç. Bon vespre, Marina.
Bon vespre. Què tal?
I, a més, l'han acompanyat també en la direcció el Jordi Brunet.
Sí, a l'ajudant de direcció i una altra cosa molt important.
Ara ens ho expliques. Sí. També ens acompanya en el nostre estudi la Núria Uller, que és un dels personatges protagonistes. Bon vespre.
Hola, bon vespre a tothom.
I tenim l'Albert Figueró i el Llorenç Costa, que fan el mateix personatge alhora. Un personatge molt especial que també ens explicaran ara a continuació. Bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Bon vespre.
L'Albert i el Llorenç. Marina, per què heu escollit La botiga dels horrors? Quan podem dir que el 2018 es tracta d'una obra potser un pèl vintage, no? O que es podria dir com una mica antiquada.
Bé, jo no la trobo antiquada i és una llàstima que no estigui antiquada, perquè penso que del que ens està parlant, per desgràcia, és tan vigent que bé, aquesta espècie d'ésser que es menja la gent, que no ens deixa aixecar cap, que sigui govern, sigui societat de consum, sigui... està d'alguna manera simbolitzada en aquesta botiga. D'una manera molt humorística, molt divertida, molt per tothom. Pensem que Disney en va fer una pel·lícula i en va vendre moltíssimes còpies, es va fer molt als cinemes i l'anaven a veure a tots els nens, o sigui que no és una cosa per adults només, però sí que el tema és un tema, per desgràcia, encara vigent.
I per què la vas escollir?
A mi m'agrada molt, perquè l'argument, els personatges són molt humans, parla de la societat més oprimida, de les persones que no poden aixecar cap perquè la societat els impedeix tirar endavant, i també perquè això ho explica amb un to molt divertit i amb una música preciosa, que això és molt important.
Ja, i tots aquests són els elements que tu t'han atret per poder-la posar en l'escenari.
I perquè és un text que m'agrada fa molt de temps, també.
I creus que és una, almenys la pel·lícula és com una mica denominada aquestes de sèrie B? No? O l'estètica que li heu volgut donar a l'obra també va en aquest sentit?
Aviam, parles de la pel·lícula que va donar origen a la botiga, no del Disney.
No, la pel·lícula dels anys 80. Sí, la dels anys 80.
La que sortia Jack Nicholson fent de...
Exacte.
Molt bé. Sí. Allò era una pel·lícula de sèrie B, una pel·lícula de cinema gore, gairebé, i aquesta gent li van donar la volta en això. Nosaltres, aquí, l'estètica que hem jugat, jo crec que és la que toca, perquè això és un espectacle que està encabrat amb un barri baix, amb una gent que no té res, vull dir que no podem fer una superescenografia com si estigués en un palau, no? Hem seguit aquesta línia. Però, clar, hi ha música, i la música canvia molt. I el to de les intervencions de text no tenen res absolutament a veure amb la pel·lícula. La trama sí, la trama és la mateixa, però se li ha donat la volta. S'ha buscat la part humorística de tot. Jo crec que amb l'encert que tenien ja els comedians de comèdia de l'art italians, que pensen que quan la cosa és còmica, la gent se l'empassa millor i el missatge arriba més.
Ja, per tant, podem dir que és una comèdia. No és pas cap... Vull dir que no és un... té uns elements potser dramàtics, no?
Bé, però jo diria que és, no, és una comèdia força dramàtica en algun moment, però sí.
I com heu reflectit a nivell de personatges, de caracterització de personatges, i llavors també a nivell escenogràfic, tota aquesta visió així doncs mig tragicòmic i que té aquest rerefons d'aquest rerefons que té al darrere, no? De crítica a la societat o a la societat, o aquest element que ens va menjant.
Bé, l'estètica és l'estètica dels anys 40-50, que és de fet la que tocaria per l'època que es reflexen aquí, i després doncs, també s'ha jugat molt amb una cromatologia molt, molt concreta, que això tant escenografia com vestuari han anat molt a la vegada, i amb l'element més important, que és la planta. Aquesta botiga té una planta molt especial, que l'ha fet el Jordi Brunet, que volia dir abans, perquè crec que és una feinada increïble i un resultat meravellós el que ha aconseguit amb això, a banda de que també és el responsable de vestuari. Però, a banda d'això, doncs, la planta és l'única cosa, diguéssim, estranya. El que més segueix la línia de vestuari que seria la que tocaria en aquell moment, tenint en compte que no fem realisme, que el musical no és mai realista. Aviam, quan de cop i volta la gent es posa a cantar, el realisme desapareix. En una òpera no, però en un musical sí.
El que he pogut veure amb les fotografies d'algunes que heu anat penjant, el que sí que he vist és que hi ha una a nivell, evidentment molt cromàtic, però les fotografies que hi ha, tant el vestuari com l'escenografia, tenen un to com molt pàl·lid.
Sí.
No sé si això era ja volgut
sí.
O ha sigut...
Sí, el to dominant és el gris. Perquè tot és gris en aquesta, yeah. En aquesta gent, en aquest barri, en aquesta història. Però és un gris que té personatges que no són tan grisos, que bé, passa que és que em vols fer explicar tot i llavors no vindran a veure. El que heu de fer és venir al teatre, que estarà, us ho passareu molt bé i riureu molt.
Exacte. I però ens parlaves d'un element molt important.
Que és la planta.
Que és la planta. I tenim aquí les persones,
tenim
justament...
Tenim la planta.
Tenim la planta sencera.
Sencera.
Llorenç, Albert, vosaltres sou la planta, però com és aquesta planta? Com interpreteu aquesta planta? Qui vol començar?
Bueno, doncs començo jo. Jo faig la veu de la planta. Bàsicament faig tot el seu diàleg i les seves cançons i bàsicament el meu company Albert és el titellaire d'aquesta planta, no? Aquesta planta durant l'obra va evolucionant i l'Albert va fent diferents maneres i diferents trucos per anar movent aquesta planta, que ell ara mateix us explicarà molt bé.
Doncs explica'ns-ho, Albert, com ho fas per poder representar aquesta planta?
Bueno, jo manipulo dues plantes més grans, o sigui, hi ha cinc, vale? Bueno, manipulo tres, en veritat. Una que faig servir la mà, com si fos un titella, una més gran, que és, bueno, és com un cap gros, que tinc molta llibertat, puc utilitzar molt el cos, i la més gran, que tinc el moviment una mica més reduït, però que al ser tan gran, doncs és espectacular, vull dir que la gent vingui a veure-ho perquè fliparà.
I com us heu coordinat entre els dos? Perquè, esclar, quan un parla s'ha d'obrir la boca, se suposa, no? Llavors, que esteu un al costat de l'altre o que, com...
No. Bàsicament jo no l'he posat gens fàcil.
Gens.
No, perquè jo sóc bastant, quan estic cantant o quan estic parlant, m'ho invento a vegades coses perquè se m'ocorreix algo divertit i ho faig. O una manera diferent, o un riure que no havíem fet mai i aquell moment el faig i el fica molt hàbilment sempre en casa i ho acaba fent perfectament.
He de dir que... i penso que tinc testimonis que ho constataran, mai els hi ha hagut de cridar l'atenció perquè no anessin coordinats, eh? Ni una sola vegada des del primer assaig. Ha sigut una simbiosi perfecta. I això que, com diu molt bé Llorenç, ell de tant en
tant... Afegeix de la seva...
I em posa alguna de la seva
collita.
Sí, sí.
Estupendo, doncs així, això és fantàstic, que hàgiu agafat aquesta compenetració. Per tant, pel que explicàveu, si us aneu canviant de... si aquesta planta va evolucionant, vol dir que aquesta planta creix. Què li passa? Com és que creix tant aquesta planta?
Bueno, aquesta planta bàsicament creix perquè...
La reguen molt.
S'alimenta, durant l'obra es va alimentant i va creixent. Això és una cosa que el públic haurà de descobrir venint a veure l'obra. Sí, aquesta planta sí que creix, té una evolució durant l'obra, però aquesta evolució és un misteri per tot el públic.
I havíeu fet mai un personatge d'aquest tipus així? Que esteu tan compenetrats, com ja teniu tanta experiència? Que sé.
Bueno, jo fa poc que estic al teatre i per tant, bueno, és el primer cop que faig un paper així, normalment no esperava això, la veritat.
Però tu, Albert, sí que tens experiència en aquest tipus de... no? De gadgets, diguem-ne.
Bueno, sí, clar, jo sóc geganter, llavors puc relacionar-ho molt, però, clar, sí. És que és molt diferent perquè ens hem de posar molt d'acord les dues parts, i com ha dit ell abans, doncs no m'ho posa gens fàcil quan vol, i clar, el guió no el segueix gens, i llavors, bueno... el que podem.
No, i jo he fet moltes obres, la primera obra que faig i no surto. Perquè estic al lateral, que la gent no es pensi que és una gravació, que jo estic allà fent l'obra. El problema és que no surto.
Puc dir una cosa jo i sobre tant. Això? No hi ha res gravat en aquesta obra, res, ni un cor, ni una veu, res. Tot és amb rigorós directe. Tot.
Els cors també.
Cors també.
L'enregistrament musical sí que és...
l'enregistrament part... musical sí, no tenim encara diners per pagar una orquestra, però el de més és tot en directe.
Molt bé, i també tenim la Núria, que és un altre d'aquests personatges una mica dissortats de l'obra, és així?
Sí, sí.
Quin
sí.
Personatge fas?
Soc l'Odri. L'Odri és una noia pobreta, doncs... ve de barri, és de la baixa societat, no aspira a molta cosa, es conforma amb el que té, és més, té un nòvio que no la tracta bé i ella diu que s'ho mereix, o sigui, és un personatge bastant... et porta molt, no?, en aquest personatge pobret. És que sents llàstima per ella, la
ja. veritat. I havies fet mai un personatge d'aquest tipus, també, així?
La veritat és que no. No, és, ha sigut una mica de repte perquè no és gens el que estic acostumat a fer, és molt distant a mi també, no sóc una persona allò que es deixa, que diguéssim, maltractar d'aquesta manera, però la veritat és que, bé, estic molt contenta, molt contenta.
I el que és el a nivell musical, tu també cantes?
Sí, canto.
I què tal és el musicalment l'obra, almenys el teu personatge, per exemple, les cançons que et toca cantar?
A veure...
Són complexes, són fàcils, són...
Aviam, no hi ha res fàcil, jo trobo, en aquest musical. Les cançons, en general, són molt complexes i al·lucines, de com queden algunes cançons. Hem tingut ajuda de l'Adrià Aguilera, el nostre director musical, també.
Sí, que és molt, molt bo.
I la veritat és que fan goig, fan molt de goig, però són complicadetes.
És difícil, hi ha moltes veus, amb algunes... d'altra banda, clar, el compositor és un senyor que no fa res senzill. i són molt maques.
I Marina, tu ja portes una trajectòria a nivell de direcció bastant extensa.
Sí, jo he viscut d'això d'aquella manera tota la vida.
I havies fet alguna vegada aquesta obra?
Aquesta no, aquesta l'havia fet fa molt de temps en una escola, però a nivell minso, escola de teatre, parlo, vull dir, sense res. Res de aviam, la planta era un noi vestit de planta. Que després tothom li deia Jordi Planta, pobre fill meu. O sigui que era una cosa molt senzilleta en quant a
no era com el Llorenç i el...
No, a veure, aquí sí que... Jo he fet musicals molt grans, molts, professionalment, molt, molt grossos, però aquest concretament no l'he fet mai.
Ja.
A mi m'agrada no repetir, si puc, del que faig, eh? Bueno.
I què creieu que és el que el públic li atraurà més? Això ho hem obert una mica tots, eh? Què creieu que és el que més li quedarà al públic, a part de la planta, en físicament, que segurament doncs, pel que aneu explicant i pel fet doncs, de com està muntat segur que serà molt atractiu, però a part d'això, què creieu que es quedarà al públic quan acabin de veure l'obra?
Bueno, jo diria que l'obra té un truc molt bo, que és el truc és que hi ha tres noies, que són les Ronets, que des del meu punt de vista... es fan una funció en alguns moments similar a la del cor grec a la tragèdia, o sigui, van ajudant el públic a seguir la història, no vull dir perquè sigui tràgic, que va, si són divertidíssimes i canten moltes coses i està molt bé, i aquestes van fent-te seguir tot el que està passant i fan que el públic es fixi amb les coses que els autors volen que es fixi. Ens hem deixat aquí el personatge que no ha vingut avui, que és el Marcel Castillejo, que és el Seymour, Seymour és el noi que treballa a la floristeria, un desgraciat, orfe, recollit, que el té allà l'amo de la floristeria, que és el senyor Mujnik, que el fa el Jordi Cascales, que és aquest senyor és una mena de tirà amb aquest pobre noi, però clar, és l'única cosa que té, i aquest és el que un dia troba aquesta planta. I d'aquí comença tot. Mm-hmm. I, bueno, veniu a veure-ho, que és molt interessant.
I el personatge de la Núria és
El personatge de la Núria és la dependenta de la botiga, que és una noia que dintre de la seva humilitat i que és pobra, ella és, a la seva manera, fashion, per dir-ho. Li agrada anar arreglada, bufona, vol tenir una bona aparença... i es pensa que no es mereix res de la vida i té uns somnis tan petits, o sigui, la cançó que té ella solista a mi em fa plorar cada vegada que la sento, dic en sèrio, me la sé, eh? Perquè és que és allò tan patètic, però en canvi és preciosa i molt divertida, i el Seymour, òbviament, s'enamora d'ella, naturalment. Tant com perquè quan troba la planta, el nom de la planta és Audrey II.
Audrey II. Sí. Molt bé, molt bé. I per vosaltres què creieu que és el que més atraurà el públic?
Jo trobo que contem amb un decorat espectacular, amb un vestuari encara millor, amb uns petits detalls que són també increïbles, i trobo que només posant-nos dalt de l'escenari trobo que això ja funcionaria per si sol, eh? Però, ostres, hi ha un bon equip i trobo que tots fan...
Sí, o sigui, no ens oblidem de dir una persona de l'equip molt important, que no hem dit el músic, però també tenim la col·laboració de la Cristina Llande, que ha fet totes les coreografies. No és una obra que hi hagi moltes coreografies, no és una obra de molt ball, però sí que n'hi ha unes quantes i totes han sigut obra d'ella, o sigui que l'equip jo crec que és molt bo. I això... tenint en compte que tothom ha treballat amb moltes ganes i que tenim moltes coses a favor, penso que és molt engrescador pel públic.
Tota l'ambientació general ha quedat, la veritat és que, molt bé.
Molt bé, i vosaltres, què creieu? La planta, em direu, no?
Com, esclar, la planta, és que la planta. Cant d'aquí no val per res, la planta és...
No, però aviam, sense planta no hi ha botiga dels horrors, no ens en oblidéssim pas, eh?
Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies per haver vingut. Els nostres oients no es poden perdre aquesta botiga que dels horrors, amb tots aquests ingredients que hem explicat i que, sens dubte, que ens farà reflexionar, com ens deia la Marina, però alhora d'una manera molt atractiva i molt divertida i musicalment que entrarà molt fàcilment. Mm-hmm. Moltes gràcies, Marina, moltes gràcies, Núria, Albert, Llorenç, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jaume. Sí.
I nosaltres continuem el programa.
Amunt al taló, passió per al teatre sabadellenc. Infiltrats.
I després d'aquesta entrevista a membres del Teatre Sant Vicenç, anem al Ciervo, em sembla, eh? Anem a infiltrar-nos en algun assaig.
El Ciervo.
Amb l'Eloi. Eloi, explica'ns, on anem de visitar? A veure quin assaig anem a veure.
A la Jaume, bon vespre.
Bon vespre.
Me'n vaig al Ciervo a veure Les Garces, que és una obra que ja van fer, una bona comèdia de loteria, per dir-ho així, i que la tornen a fer aquest any, per tant, vol dir que ho devien fer molt bé, i aquest any esperem que ho tornin a fer bé. I com que els assajos sempre són interessants, vaig a treure el cap allà.
Doncs escoltem-ho.
Doncs sí, sóc al Teatre del Ciervo, on hi estan assajant Les Garces, una obra que ja van fer l'any passat i que tornen a fer, com hem dit abans, aquest any. A veure, deuen ser aquests, eh? Vaig a preguntar, ara entro a la sala. Hola. Ai, mira, mira. Hola, hola, què és l'assaig això de Les Garces?
Què garces, Nico? Quartes, què dius tu ara? Pareu un moment. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es tú que vens a hacer una entrevista aquí ahora? ¿De qué? ¿De Las Garces?
Sí, us vaig avisar que vindria per l'obra. La vau fer l'any passat, no? Aquesta de Les Garces, la torneu a fer ara.
Sí, aquella... però és que aquí no assallem Les Garces, estan assallant a dalt.
Ah, sí?
Sí. És que...
Però és que m'han dit que va...
I no és... És millor aquest, si vols.
És millor aquest?
Bueno, jo soc millor.
Bueno, aquest home té un ego molt gran, o sigui, tampoc cal que se lo pugis tu. Unai, una altra vegada, comença l'escena, des del principi. No, estan a dalt. Estem fent La Bar, que és una obra que vam fer els juvenils de l'any passat, i aquest any la tornem a fer a Sant Quirze per el 20 de novembre, per a l'Ateneu del Món de Sant Quirze, que no s'han demanat que la féssim, i bueno, pues estem preparant ara un bolo. Però ja t'he dit que Garces està a dalt assallant, eh?
Bueno, doncs que us vagi bé, eh? Si us, que us he vingut a veure expressament, a veure com ho fèieu.
Vale. Bueno, pues, Unai, fes-li una mostra de com surt, sabia? Para que et vegi. Vinga, ara que te les dones aquí de supercrack.
Aquest deu ser el jove, no?
Sí, mira.
Diva, dona-li d'espera, sisplau. Per què t'has posat melancoliosa després d'haver-me assegurat que em seràs fidel? Per ventura t'entristeix haver-me fet feliç?
Però us deixo com a quereu fent i pujo cap a dalt, eh?
Vinga, que vagi bé.
Adéu. Adéu, gràcies. Adéu.
Perquè és molt important que siguem tots. Hem de ser-hi tots. Oh, quina quimera que tindrà el Bernat! Oh,
doncs t'hi hagués jugat. Però que li vaig oferir.
I la seva dona quan ho sàpiga.
Què passa,
pensé,
tan
amponies? Perdoni,
què tal?
Hola. Ai, la seva dona,
quan ho sap. Bon vespre, la dona d'aquí. Ara, espera, ara m'ho explica. Què és Garces, això?
Sí, hola, benvingut, home. Que és del poble, vostè?
Del poble? Bueno, sí, sóc d'aquí, Sabadell, sí.
Sabadell? Quina caminada, Renoi.
Garces. Caminada de feta perquè vinc de baix, que m'han enviat a dalt. Perquè baix no hi éreu, llavors m'han enviat a dalt.
De baix a dalt, i a més fa 50 quilòmetres, perquè del nostre poblet a Sabadell hi ha 50 quilòmetres.
Una caminada, Déu-n'hi-do. Oh, sóc que jove, pobre nano.
Però tu també hi havies agafat una participació, no?
De què?
Del 1341! 1341!
Van dir que el Mili, vaig dir, haver comprat un número de loteria nacional, i em va dir, no compris la nacional, compra l'altra. Doncs mira, m'ha tocat!
Home, si només tenim aquesta, la nacional, ja ho sabem, en aquests temps és el que hi ha, no?
Què vol dir, que hi ha altres rifes?
Sí.
Deu ser allà a Sabadell. Aquí al poble només tenim la del Generalíssimo, no? Podem fer una altra cosa.
A l'estranger, dius això.
Sí.
Ai, també.
Compte, no s'apropi la Guàrdia Civil.
Ah, sí, llavors haurem de parlar en castellà, eh? Si veu venir un Guàrdia Civil, parlem en castellà, sobretot.
Bueno, si l'hem d'uns per parlar en castellà, no en sabem.
Doncs no se preocupa, que no m'ha tocat, eh?
Ah.
No, perquè ara que veig el número...
Ai, mira.
És la nacional de Sabadell.
És que hauries d'haver-hi comprat... Bé, hauries d'haver-hi pagat l'altre, el de la barberia.
Res, doncs ja li presentarem a l'amic Bernat i van a plorar els dos junts. La seva desgràcia.
Amb aquest tampoc he tocat?
No.
I prou que n'hi vaig insistir. Que n'hi vaig estar dient. Però compreu-ne un. Si fa el que vostè necessiti, agafin un amic meu. Però no em va voler fer.
Ara, que la seva dona el posarà caldo, eh?
Aclarim-me una cosa.
on sóc? Perquè jo, per això que he dit que he caminat tant i jo ja no sé on sóc.
Pels vols d'Igualada.
A Igualada?
Pels més o menys, un poblet a prop d'Igualada.
Mare meva, i aquestes hores hi ha
aquí hagut... Aquí no havíem sentit parlar mai castellà. I des d'aquests que han vingut així uniformats i amb el tricorni, no...
Ah, ja, per aquí em van córrer també l'any passat. Sí. Mira, si, de fet, fa un any, més o menys. Per aquí segurament hi havia furgonetes.
Sí. Jo, però tu tindràs problemes, eh? Vas vestit molt raro.
Espera, que
no, no portes camisa ni americana ni...
Però perquè jo vinc de casa meva, jo què sé.
Ai, tonteries de ciutat!
Que són coses de Sabadell, home, no pateixi. La gent de la ciutat és diferent.
Hòstia, és que ara l'any 42 naixi i no té...
Només pensen en el tèxtil, aquesta
gent. Jo, mira, quan miro aquelles revistes que surten aquelles noies tan guapes, l'Ava Gardner i totes aquelles, clar, jo penso, clar, la gent de Barcelona deu ser així.
I amb aquests abrics de llana de Sabadell.
Clar, deu ser així, la gent. Aquí al poble no...
Jo, quan em toqui, em compraré una americana de ciutat d'aquestes.
Que bé. Com el Clark Gable.
Els anys 40, dit?
Clar.
O sigui que no hi ha bus fins a Sabadell?
Burret?
Ai, la mare.
Tenim burret.
Sí, l'Asa, la Maria Antònia. Què li deixarem la Maria Antònia?
No, la carreta fúnebre, també.
No,
sí.
És que ell és un terremort, és el que té ser un terremort.
Tant de gust, tira cap allà.
Un altre que em té angúnia. Què passa, amic meu? Vine, fes-me una abraçada.
No.
Com et va la vida, eh?
Bé, la vida? Bé, llarga, pròspera, feliç.
Sí. Així m'agrada.
Lluny de perills.
Molt bé.
Saps que vols una caseta vermella, eh?
Sí.
Una caseta vermella, bon.
Quan em toqui, em faré una caseta ben vermella dalt de la muntanya. Perquè així des de lluny...
Però això quan cobrem? No tingueu pressa. No hem pogut anar...
Quan es cobra? Perdoneu, que està parlant el senyor de ciutat.
Gràcies, Maria Antònia.
No, Maria Antònia és la burra.
Ah, perdoni.
De Pit Tresona.
Tresona, gràcies, Tresona. Aquí fan teatre?
Què?
Digue.
Oh, me lo repite?
Tampoc? Ah, vostè, mossèn.
Jo sap que la ara no sigui castellà.
Bueno, clar, la missa la fan castellà i ja se li ha quedat. Claro, la missa la fan castellà.
Sí, no, me pegan los guardes civiles.
I com li deia, les lletirades? Com m'agraden les lletirades?
A vostè també li toca la grossa?
Bueno, jo clar, no puc jugar perquè és pecat. Però...
No pot perquè està cap, una participació.
Bueno, vaig veure uns dinerets per allà a terra i vaig apropar i vaig dir, bueno, doncs agafo uns quants. Clar.
I en comptes de donar-se a una persona que ho necessitava, s'ho va gastar...
Però encara no hem cobrat!
Eren per una bona obra de Déu.
Esperi, perquè crec que només has tocat del tot. I veig una persona al segle XXI... Digue'm que ets la taquillera, sisplau.
Sí.
Del Ciervo.
Sí.
Hola, Marc. Escolta'm una cosa, que ja em pensava que ja no s'havia anat de l'olla, eh? Tant un avall d'escales. A veure, sou els actors i els actrius de les garses.
No,
sí. No, són d'un poble d'Igualada que...
Deixa'l dir. Una part del repartiment, només.
Ai. Hòstia, doncs on m'he ficat jo?
Vale, no sé com va. Ja no sé on soc. A veure, som el Ciervo. El que he pujat abans i avui són escales, no he caigut cap cop.
No, no he caigut cap cop.
Però jo sàpiga que no.
Toquem fusta, no ets l'enterramorts.
No ho soc.
Però busca feina.
Tant que sigui.
Busca feina.
Veig que tampoc us de tocar la loteria.
No estaríem aquí.
Escolta, aquesta obra ja la vau fer, no?
Sí.
I què tal? Com la porteu ara?
Molt èxit.
Com la portem ara? Bé.
És una obra que no deixa indiferent. I això és positiu. O sigui, hi ha qui no li agrada gens i hi ha qui li encanta. No hi ha qui... No. O una cosa o l'altra.
És una obra que diu...
Però més dels que els hi encanta que dels que no.
És una obra que diu que dona molta importància a la feina, no?
Sí.
El rerefons és, bàsicament, la importància del treball a les nostres vides.
I això com...
Dic que una persona es forma treballant.
I com a actors com heu viscut això? Com ho esteu vivint? Aquest procés de un personatge que li agrada tant treballar.
Bueno, l'únic que li agrada treballar és ell. La resta són bastants de la vida. Sí. L'únic que li agrada treballar és ell.
Allò de que esmorzo, dino, sopo...
Sí, bàsicament el meu personatge única i exclusivament viu per treballar. Ell dina, esmorza i sopa, la seva dona li posa el plat a taula i ell amb això ja és content, amb treballar i tenir el plat a taula. I només fa que guanyar cèntims per portar-los a casa, per alçar la seva família, i amb l'únic que hi viu és amb això.
En realitat, jo crec que més que vivir para trabajar és trabajar para vivir, no jugársela. Para vivir. Tant porque vivir para trabajar es triste.
Os deixo treballar i ensajar i molta sort.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell.
I ara escoltarem el Bernat Pareja entrevistant una personalitat que ha costat molt que vingués, però que finalment l'ha convençut a l'entrevista Impossible.
Benvinguts a la nova secció de l'entrevista impossible, on mensualment farem una entrevista impossible, com bé diu el nom. I per què? Doncs perquè farem a grans dramaturgs de la història. Aquesta primera entrega, l'entrega del setembre, serà sobre Eurípides. Sense més preàmbuls, comencem. Eurípides va néixer a Salamina, entre el 485 abans de Crist i el 481 abans de Crist. Potser penseu que va ser un part molt llarg, però el cert és que no es coneix la data exacta, i que d'aquí ve aquesta data tan imprecisa. Diuen que va néixer el mateix dia que la batalla de Salamina, el 23 de setembre. Després us podeu preguntar per què va acabar sent un poeta tràgic, però naixent el mateix dia que una guerra ha de marcar d'alguna manera o altra. La batalla de Salamina va ser una batalla naval, i si la mare d'Eurípides anava sobre algun d'aquests vaixells, de ben segur que no haurien necessitat l'epidural, ja que, si els vaixells espanten, imagineu-vos els plens de guerrers cridant i lluitant entre ells. El pobre nen devia sortir del susto. El seu nom ve del riu Euripos, que sí, que com a nom de riu és lleig, com el nom de nen, doncs té bemols. De la seva infantesa no en coneixem gaires coses, però amb aquest nom suposo que és perquè se la va passar a casa tancat. Va marxar d'Atenes el 408 abans de Crist cap a Macedònia. L'altra opció era anar al Peloponès, al sud del país helènic, però per les guerres va canviar d'opinió. Suposo que ja en tenia prou de guerres. El van entrenar per ser atleta, però ell es volia dedicar a la pintura, on va fracassar. Es podria dir, doncs, que fins al moment la seva vida havia sigut un quadre. Col·leccionava llibres, no se sap quants en tenia, però si col·leccionava la gran enciclopèdia catalana, podem deduir que vivia en un palau, ja que per guardar tots els volums... Aristòfanes era hater, per dir-ho d'alguna manera, seu, i diu que ell era fill d'un botiguer i una verdulera, per assenyalar que era pobre. Per tant, no col·leccionava ni de bon tros la gran enciclopèdia catalana. També va insinuar que era el seu esclau, Cesisofont, qui escrivia realment les tragèdies, tot i que s'ha demostrat que aquesta crítica és falsa. Aristòfanes era comediant. Va intentar enfonsar Eurípides, tot i que va aconseguir tot el contrari, i això ens porta una situació bastant graciosa. Moltes de les dades biogràfiques que sabem d'Eurípides són gràcies a les crítiques que feia Aristòfanes i la recopilació de biògrafs posteriors. En les obres parla sobre déus i mites, tot i que els parodia, i això el va portar polèmica. Una de les seves frases més cèlebres és: «A qui els déus volen destruir, abans l'embogeixen». Si aquesta frase és certa, els déus volen voler destruir el verd pla. Va escriure 92 drames, però només se'n conserven 19, entre els quals destaquen Medea, Electra, Les Bacants, Les Troianes, Orestes o Hipòlit. Veia un món devastat per la violència i la maldat. En les seves obres parla sobre llegendes i esdeveniments de la mitologia d'un temps llunyà. Sense més preàmbuls, Eurípides, bon vespre.
Bon vespre. No m'ha presentat gaire bé, deixi'm que li digui, eh?
Bé. Discuteixo, que jo crec que és una bona descripció, i més sabent les poques dades que tenim de la seva existència.
S'ha de dir que no sabia quin dia havia nascut. Vostè ho sap, el dia que ha nascut?
Jo sí.
Ara no, perquè li han dit. Doncs a mi no m'ho va dir ningú.
I tampoc està escrit enlloc. Fa 2.500 anys que va néixer vostè.
Bé, faci.
Primera pregunta. Què en penseu del fet que, tot i només conservar-se 19 drames dels 92 que va escriure, sigui considerat un dels millors dramaturgs de la història?
Com que només 19? 19? Només 19 drames?
Sí.
Si us heu perdut de ben segur les millors obres que vaig escriure. Bé, quines s'han guardat? Quines teniu?
Bé, tenim Medea, Electra, Hipòlit, com ja he dit.
Però si jo ho vaig fer dues tardes, home, mentre preparava les vacances. N'hi ha de molt millors. Si vol, li puc recitar, me la cites de memòria.
Bé. Si li sembla, deixem-ho per una altra entrevista, que anem una mica curts de temps. Què li sembla, a vostè, que sigui considerat un dels més grans de la història?
Ostres, que maco, eh? Que maco que sona això, en veu alta, eh? Els més grans de la història. Digui-ho.
Un dels més grans de la història.
Dels més grans, eh? Dels més grans. No com el tòfon aquell, eh?
Sí.
Bé, segueixi.
Que li anava a comentar que vostè va ser un autor molt avançat al seu temps i que per aquest motiu va rebre moltes crítiques. Què em pot dir d'això?
Que té tota la raó. Sempre vaig ser avançat, eh? Ja ma mare ja m'ho deia. Si vaig ser jo mateix la llevadora del meu naixement. I aquell mateix dia ja va començar una guerra. Ja estaven totes ocupades lluitant, què havia de fer? Després dels 2 anys ja parlava perfectament. Els 6 escrivia bastant bé. I quan en tenia 10... 10, només, no com ara. Doncs quan en tenia 10, ja treballava. I opinava sobre política. Sí, i ho feia bé, eh?
Sí, és veritat que ara amb 10 anys només es pot opinar sobre Playmobils i Legos.
I encara gràcies.
Sí. Està molt bé, però li preguntava sobre la contemporaneïtat dels seus temes, no sobre si parlava amb 2 anys o amb 3 o...
Una poca paciència, que fa molt que no parlo amb ningú. Aviam, miri... Sí que és veritat que era avançat, però era tot a base d'observar els comportaments de la gent i explicar-ho.
Ja. I aquests comportaments s'han repetit fins a dia d'avui, ho sap?
Doncs no ho sabia. Però m'ho imaginava. Els humans som com un pèndol, tot va i tot bé. De fet, em sembla que aquí a Catalunya teniu problemes semblants als que vaig escriure a Medea, eh?
I tant, ja ho pot ben dir, però ens faria l'honor d'explicar-ho per si algú no ho coneix?
Esclar que sí, home, un resumet petitet.
Sí, amb un resum ja ens anirà bé, gràcies.
Medea desafia les lleis i les incompleix per tal de fer que el que creu que és just. I bé, és jutjada per això i expulsada de la ciutat.
Si en voleu més informació sobre això i sobre la relació amb la situació actual...
Preguntin-m'ho a mi.
A part de preguntar-li a ell, a Eurípedes, que no sé si li podreu preguntar algun dia, la temporada passada en Marcel Castillejo va fer-ne una lectura dramatitzada aquí al mateix ràdio i en va parlar. Si ho voleu sentir, heu d'entrar al SoundCloud de Ràdio Sabadell i allà tindreu accés a tots els continguts.
No he entès un borrall del que acabes de dir.
Amb tots els respectes, senyor Eurípedes. Vostè es podia avançar els seus temps, però tant? Li volia preguntar també... per un recurs que vostè utilitzava amb freqüència.
Si és el SoundCloud, llances aquest, no sé què és.
No, és una altra cosa. Amb el que el refereixo és el Deus Ex Machina.
Mira, fins al barret, eh? Que em preguntin aquestes coses, eh? Que sempre el mateix, el tòfon aquell, l'Aristòfanes, ja m'ho va criticar molt. Això del Deus Ex Machina.
Bé, li volia preguntar... Però abans d'això, vull fer un aclariment per si algú de l'antena, algú que ens estigui escoltant, no sap què és. És un recurs que feia servir en les obres, en el qual, quan una situació estava encallada, apareixia un personatge que era un déu, amb una grua, i allà, doncs, solucionava salomònicament, deia el que s'havia de fer. I per això ve d'aquí, de Deus Ex Machina, el déu des d'una màquina. Per què el feia servir amb tanta freqüència?
Bé, miri, sobretot perquè és una manera simple i eficient d'acabar les obres. Però, de fet, també per fer que l'espectador tingués la sensació de veure un déu, cosa que em va fer guanyar molta popularitat.
Ja. I d'acord, per últim, podria explicar de què va l'obra Les Troianes?
Ah, Les Troianes, sí, Les Troianes. L'obra, eh?
Sí, l'obra.
La veritat és que... És una de les meves obres preferides i és realment una de les obres més tràgiques que he escrit. L'obra, veuràs, se situa a l'últim dia de la batalla de Troia i explica què els passa a les dones troianes, com molt bé diu el nom de l'obra, el títol. Moltes són obligades a casar-se a la força amb els herois grecs. Menelau, Odisseu, el fill d'Aquiles... es produeixen tot de retrets i venjances que afegeixen dramatisme a l'obra. És una obra molt, molt ben parida, com jo.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Li he preguntat perquè de seguida tindrem la lectura d'un fragment d'aquesta obra. Moltes gràcies, senyor Eurípides. Ha estat un plaer.
A vosaltres per convidar-me.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
D'acord, doncs ja tornem a ser aquí i ara procedirem amb la lectura del fragment de les Troianes. M'acompanya la Laura Hernández. Hola, Laura.
Hola.
Que farà els personatges femenins i bé, explico una mica més del que ha explicat Eurípides, de què va. Les Troianes és una tragèdia escrita el 451 abans de Crist. L'argument ja ens l'ha explicat. Tracta sobre les dones troianes capturades i obligades a casar-se amb els herois grecs. Les troianes protagonistes que hi apareixen són Hècuba, ex-reina de Troia, i les seves dues filles, Andròmaca i Políxena. Hècuba tenia també dos fills, Héctor, mort a la guerra i casat amb Cassandra, i Paris, casat amb Helena d'Esparta. Aquest últim casament és el casus belli de la guerra de Troia. A més, també surt Astíanax, fill d'Héctor, príncep de Troia que, com ja he dit, va ser mort durant la guerra en mans d'Aquiles, i Andròmaca. El petit Astíanax serà assassinat pels grecs com a venjança cap a Troia. El primer fragment que ho llegirem d'aquests dos fragments que tenim preparats tracta sobre aquest últim personatge. Parla sobre com Andròmaca, esposa d'Héctor i mare d'Astíanax, descobreix que han matat el seu fill per venjança i s'acomiada d'ell. Apareix també Taltibi, el missatger de Menelau, el rei d'Esparta. No sé com dir-te, sense fer-te pena, un mal.
Aprovo el teu escrúpol, tret quan dius un mal.
Van a matar-te el fill. Ja saps el teu gran mal.
Què sento? Ai, la boda no és un mal tan gran.
Ha prevalgut, Ulisses, el consell dels grecs.
Oh, Déus, no tenen mira els mals que he de patir.
Dient-los que no es pugui el fill del tan... Dient-los que no es pugui el fill d'un tal heroi.
Que aquest consell prevalgui pels seus propis fills.
I el precipitin de les torres d'Ilion. Au, deixa fer la cosa i mostraràs més seny. No te li aferris, pren-te els mals amb dignitat, i essent tan feble, no imaginis pas que et vals, perquè no tens ajuda enlloc. Observa bé, ciutat, marit, on paren? I ets captiva, tu, i per lluitar contra una sola dona som prou forts nosaltres. Vet aquí, no cerquis, doncs, combat, ni facis res de lleig ni d'irritant. Ni vull que et posis ara a maleir els aqueus, car si dius res que faci enquimarar l'host, no esperis tomba pel teu fill ni llàstima. Però si calles i fas teu aquest destí, no deixaràs sense honra el cos del teu infant, i amb tu mateix els grecs seran de més bon cor.
Fillet, tresor dolcíssim meu, i deixaràs la teva pobra mare, mort pels enemics. Et mata la proesa del teu pare, a tu, la que pels altres era la salvació, i la virtut del pare no et va ser escaient. Amor sense aventura, boda que em va fer venir el sostre d'Héctor, no volia un fill per víctima dels dànaus, jo que l'he parit, sinó per rei de l'Àsia i dels seus molts conreus. Fill meu, que plores, que te n'adones dels teus mals, per què t'arrapes els meus vels com un pollet que ve sota les meves ales arrupit? No, Héctor, amb la llança gloriosa al puny, no sortirà de terra per salvar-te, infant, cap germandat del pare, cap poder troià. En un gran salt horrible, no cap per amunt, cauràs sense fer pena i trencaràs l'alè. Manyac dels braços de la mare o el teu cosset, la dolça olor que exhala. Inútilment, així, aquesta sina t'ha criat en els bolquers, en va a mi desflorida basquejant per tu. Ves a la teva mare per mai més, confuig a la que va parir-te. Passa-li els bracets entorn del coll, ajunta els llavis amb els meus. Oh, que són bàrbars els grecs, els mals que heu inventat. Per què voleu matar-lo, aquest innocentor? I tu, rebrot de Tinder, no ho ets pas de Zeus. Són molts, ho afirmo, els pares a qui deus la llum. Primer, el qui no perdona, i acabat, l'omei i l'odi, i tots els monstres que la terra peix. No goso dir que siguis Zeus que t'ha engendrat, tu, mort de tants bàrbars i de tants grecs, Malages, dona, que pels teus bellíssims ulls els ínclits camps de Frígia s'han perdut vilment. Preneu-lo, doncs, llanceu-lo, si llançar-lo us plau. Peixeu-vos de la seva carn. Sí, ve dels déus la nostra pèrdua. Jo no puc valer un infant perquè no mori.
En un segon fragment, amb Astíanax ja mort, veurem el comiat que li fa la seva àvia, Hècuba, exreina de Troia i mare d'Hèctor, abans que el nen sigui enterrat pel cor de dones troianes.
Poseu a terra l'escut d'Hèctor. Que és trist el seu contorn de veure i que em desplau els ulls. Oh, gent, de piques més pomposa cada seny. Grecs, què temíeu tant d'aquest infant? Que heu fet un crim tan nou? Que un dia Troia redrecés de les ruïnes? Doncs, així, no éreu res quan sucumbíem, tot i que Hèctor llançà el puny, tenia sort, i d'altres a milers amb ell. I presa Troia, que no queden frigians un petitó us esvera. No està bé una por, que és por sense que s'hagi raonat d'on ve. Dolç meu, quin malvinguda ha estat per tu la mort. Haguessis mort per Troia, en plena joventut, casat, amb la corona que ens iguala als déus. Eres feliç, si això era felicitat. Ara el teu buf, que ho hagis vist i conegut, no ho sap. Tenint-ho a casa, fill, no t'ha servit. Pobret, amb quina crueltat els murs pairals, obra d'Apolo, t'han tallat aquest jardí de rínxols que la mare et feia sobre el front i que petonejava. I ara, hi riu la sang per l'esvoranc dels ossos. No vull dir horrors. Oh, mans, que dolça la semblança paternal teníeu. I ara, tretets dels seus junts pengeu. Poqueta d'on sortien aquells mots ofans. Ets morta. Menties quan, saltant-me dins el llit, em deies, mare, em tallaré per tu un gran floc de cavallera i et duré a enterrar amb l'esbar dels meus companys, dient-te coses ben gentils. Però sóc jo que dóna terra al teu cosset. Jo, pobra vella sense pàtria i sense fills. Tants de besos, de gombols, de nits, mirant com tu dormies tot perdut. Què hi escriurà damunt la teva tomba cap poeta mai? L'infant aquest, els d'Argos li donaran mort perquè el temien? Lletja inscripció pels grecs. En fi, si no l'herència, hauràs tingut almenys del pare per sepulcre l'abronzat escut. Oh, tu que protegis el sapat braó d'Hèctor, l'insigne que et guardava, ja no hi és. Que és dolç, en el manible, el teu senyal imprès, i el cèrcol vell que t'envolta el vimet, la suor que regalava del front d'Hèctor quan, sovint en les fatigues, t'acostava el seu mentó. Aneu, porteu-me amb que guarni el meu pobre mort dins el que es pugui. Ocasió de res brillant al cel no dona, del que tinc, això rebràs. És boig qui, fent-se il·lusions d'un benestar segur, s'alegra. La fortuna, amb els seus toms, com un llunyàtic, salta des a l'un costat de... Jo, tio! És boig qui, fent-se il·lusions d'un benestar segur, s'alegra. La fortuna, amb els seus toms, com un llunyàtic, salta des a l'un costat, a des a l'altre, i no la té mai el mateix.
Aquestes dones, mira, porten a les mans despulles frígies per posar l'ornat al mort.
Fill meu, no per un èxit amb cavalls o amb l'arc sobre els companys, que Frígia són acompliments que s'honren, sense que es percassin amb excés. La mare del teu pare et posa aquests guarnits, del que era un dia teu, i que ara t'ha robat la trista Helena. A més, que ha oxit la vida en tu i ha dut a la ruïna tot el teu casal.
Ai, em toques l'ànima. Oh, el gran rei de Troia que l'havia de ser un dia.
El que t'havies de posar pel casament amb la més noble dona d'Àsia. Aquell esclat de roba frígia. Avui t'hi amortallo el cos. I tu, que un dia fores mare triomfal de mil trofeus, o cara d'arga d'Hèctor, Ai, rep la corona. Moriràs sense morir. Tens una tomba. Molt més tu que no l'Ernest d'aquell... Pare.
Bé, bé, bé.
I tu, que un dia fores mare triomfal de 1.000 trofeus, o cara d'arga d'Héctor, ai, rep la corona. Moriràs sense morir. Tens una tomba. Molt més tu que no l'Ernest d'aquell mal fi d'Ulisses. Vals aquest honor.
Ai, ai, ai. Regat d'amargues llàgrimes. Oh, infant, ara et rebrà la terra. Gemega, mare.
Ai, ai.
Fes el lament dels morts.
Oh, dolor.
Sí, dolor. Inoblidables desventures les teves.
Amb cintes, les ferides jo te'n venaré. Un pobre metge. En tinc el nom, però no els fets. La resta és cosa del teu pare. Allà, amb els morts.
Pica't. Pica't la testa, amb la mà amunt i avall com un rem, trista de mi, de mi.
Ai, estimades meves.
Hècuba, parla'ns, som teves. Què vol dir el teu crit?
Rep els déus, no hi havia tret dels meus dolors. I Troia l'odiaven entre les ciutats. Em va immolaven. Sí, però ens hagués un déu sumit de sota terra amb el damunt bavall. Seríem gent obscura, sense mai un cant per recordar-nos entre els homes venidors. Aneu, colgueu-li un pobre tomb, aquest difunt. Ja té les honres que en el món de baix fan bé. No crec que facin gaire diferència als morts, si són més riques les ofertes que un recull. Això és vana gloriola dels vivents.
Bé, doncs, fins aquí la lectura del segon fragment de... d'Eurípides de les Troianes, i fins aquí també la secció de l'entrevista impossible. Espero que us hagi agradat, i el mes que ve, més.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, anant a Barcelona de la mà de l'Elvira Franc, que ens explica les obres que ha anat a veure, ens comenta el que ha anat a veure. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal?
Bé, avui comencem temporada, eh?
Exacte, ara sí. Comença en sèrie la temporada.
La temporada. Tot i que el que us parlaré avui no és encara de la nova temporada, sinó que era d'estiu. Eren els dos dies finals de l'obra que vaig anar a veure, eh? L'obra es diu Dos pits i una poma, que la fan a la sala Versus Glòria, la feien a la sala Versus Glòria. Una encertadíssima dramaturgia d'Oriol Genís, que a més dirigeix, que va ser presentada l'abril passat en el Maldà i que ara l'han tornat a representar a la renovada sala de les Glòries. La sala de les Glòries és una sala que sota la batuta de Ramon Godino i Josep Belsa, directors de Punta Teatre, la van agafar l'abril passat i la porten ells, ara. Ja han fet un gir de bona qualitat en les propostes que s'hi presenten i que s'hi presentaran. Els seus objectius són poder oferir un nou concepte de proximitat amb rigor i qualitat artística, donant cabuda a les obres que queden fora del circuit de les grans sales. És una sala petita, molt acollidora, i hi ha moltes obres que bueno, les portaran allà. A més, aposten per cercar nous públics i generar un còmul d'experiències i emocions a través del teatre. Una idea molt bona.
Aquesta sala ja existia?
Existia.
I l'han renovat?
Existia, funcionava molt bé, era Versus.
Ah, Versus, val, d'acord, Versus Teatre.
Sí, Versus Teatre. I ara hi han afegit Versus Glòries. És al mateix lloc i la gestionen el grup aquest Apunta Teatre, que són aquestes dues persones més altres, eh? Van fer, ja l'any passat van presentar de l'abril cap aquí diverses obres, que ja em vaig anar a veure alguna, i aquesta era la que tancava l'estiu. Ara començaran la setmana que ve, comencen ja la temporada, que comencem ara, yeah. L'obra que ens ocupa avui és una barreja de teatre, música, poesia, crítica i humor. Tota una barreja de sensacions per reflexionar sobre la dona i la situació, la seva situació a la societat, tan actual com abans. Tot i que el títol Dos pits i una poma sembla un espectacle de pit i cuixa, en realitat no és res d'això. La poma, La maleïda poma de l'Eva, que ens van otorgar gratuïtament a les dones, és l'excusa per confrontar el paper dominant de l'home amb el paper submís que ens han volgut imposar les dones. I a l'obra parla justament que pot ser al revés, que moltes vegades és al revés. Comença, i tot l'obra és, una genial soprano que interpreta fragments d'òperes de Puccini, de Mozart, de Verdi, de Rossini, de Wagner i molts més, que va vestida amb una bata d'estar per casa, fent dissabte, fregant tot l'escenari, cantant amb una agilitat i sense cap esforç, i que compara el paper de les divas de l'òpera, que ens han donat aquesta suntuositat, amb les dones que estan a casa, a la família, o les que han de treballar, per exemple, fent feines de neteja. Un paper interpretat magníficament per Núria d'Arinyà. Tota una revelació, tant al nivell local com d'expressivitat. Una gran dona, tant amb la veu com físicament. És una gran dona. La Berta Vidal és la que es cuida de dir els textos i poemes de Maria Marèulia Campmany, Maria Mercè Marçal, Montserrat Abelló, on es reafirma aquest contrast i la pluralitat de la femenina. El tercet es completa amb el pianista Lluís Avendaño, que amb el seu domini del piano dona la nota interpretant la part més ridícula masculina davant de la grandiositat femenina. Robert G. Alonso, prestigiós coreògraf i molt bon actor, s'ha cuidat de la seva part posant la seva experiència de la supervisió dels moviments. Oriol Genís ha creat l'obra amb una corrent dinàmica on es nota la seva gran experiència d'actor i cantant, com també l'agosarat innovador artístic, la qual cosa fa que durant una hora justa que dura la representació es vagin sorprenent recursos i situacions genialment entrellaçades entre elles. Aquesta proposta, com he dit, ja no es fa, però tenen molts bolos concertats. Si teniu ocasió de gaudir d'un teatre diferent i divertit, aneu-hi.
Dos pits i una poma.
Dos pits i una poma.
I, per tant, és una obra que va alternant això, cançons cantades per aquesta diva soprano, més poemes. Maria Aurèlia Campmany, de poeteses catalanes.
Exacte.
I fragments de pianista, no?
El pianista és el que acompanya les cançons.
Va acompanyant les cançons.
Sí. Però mentrestant, doncs, van fregant, van fent coses de l'ama de casa que en deien abans. I, en canvi, la soprano canta estupendament bé. Hi ha aquest contrast, no? Que tenim les dones. Molt interessant.
Molt bé, molt bé, molt interessant. Sí. Aviam, si a més a més,
molt atrevida de la presentació. És molt innovador tot.
Doncs aviam si surten bolos i el podem anar
a veure. En tenen bastants, En tenen bastants de concertats. No sé si a Sabadell no ho crec, però per aquí a la vora segur que sí que vindran.
Molt bé. I què més tenim? Què més ens portes?
Bueno, us vull recomanar una reposició, que la vaig veure la temporada passada i que personalment la vaig puntuar amb un 10. A la meva valoració. És La calavera de Connemara, que la faran al Villarroel de Barcelona. Una obra dirigida per Ivan Morales, interpretada pel Pol López, la Marta Millà, el Xavi Sans, i enguany el paper que feia l'Oriol Pla l'any passat el farà el Ferran Villajosana. Espero que els dos protagonistes, el Ferran i l'Oriol, tinguin la mateixa química que tenien el Pol i l'Oriol, que tenien l'any passat, ja que tant el ritme de l'obra com les coreografies depenen molt d'aquesta compenetració d'actoral, que a mi em va fascinar, justament. Hi ha trossos fantàstics d'ells dos que han d'estar molt ben coordinats. Com sempre, podem veure el brillantíssim Pol López, que ja és bo d'ell, que representa un paper que li doble l'edat. Un actor que té una trentena d'anys i cap i representa una persona d'uns 60. I el veus a l'escenari i sembla ben bé una persona de 60 o més d'anys. Es transforma. I per veure l'actuació d'ell, i suposo que els altres també tots molt bons, val la pena anar-hi. Estarà en cartell fins al dia 28 d'octubre. Si no la veu veure l'any passat, no us la perdeu aquest any.
Molt bé, doncs, Elvira, moltes gràcies per les teves recomanacions. Ja hi tornem a ser, ara de ple. Ja ens tornem a posar en la temporada i t'esperem aquí cada setmana.
Com sempre. Vinga, adéu-siau.
I així acabem aquest programa d'avui, el número 85. Demà no us perdeu la gala Sabadell aixeca el taló al Teatre Principal a 8:45. I nosaltres us esperem el dimecres vinent per seguir parlant de més teatre sabadellenc a...
Amunt al Taló.
Sigueu feliços i aneu al teatre. Amunt.